Sona el despertador i sents...
5 minuts més!
Aló, 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 aló...
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Semblaria que fer pauses a la feina ens converteix en més rentables professionalment parlant. És a dir, que el nostre rendiment augmenta. Això és com a mínim el que assegura un d'aquests estudis que de tant en tant apareixen i que ens criden l'atenció perquè són de titular fàcil, Neus.
Sí, el titular és fàcil, eh? Aquí ja saps que llavors hi poso tots els matisos que existeixen, de manera que agafem-nos una mica pinces perquè els mateixos autors d'aquest... De fet, no és un estudi, és una meta-anàlisi. Què vol dir? És una revisió d'estudis que s'han fet sobre un tema, a partir dels quals es fa tot una revisió i se n'extreuen unes conclusions. I això és el que han fet en aquesta Universitat Occidental de Timișoara, Romania, i que han publicat en una revista doncs, especialitzada, i que això ha fet que, com que el titular és fàcil, els mitjans de comunicació se'n facin ressò. També hem de dir que els propis autors reconeixen ja d'entrada la limitació del seu estudi. Ah. De tant, quan algú ja comença dient, bé, això és bastant limitadet, eh?, i ho hauríem de fer una mica millor, agafa-t'ho amb pinces, d'acord? Dit això...
Això és que algú els ha pressionat perquè tiressin endavant la publicació de l'estudi sense tenir-ne gaires proves fefaïns o gaire fe.
Sí, jo penso que gaire res de les dues coses. Ells el que van fer va ser això, reavaluar estudis que s'havien fet sobre aquest tema de fer pauses, no? També és cert que diuen que aquests estudis, que clar, ells han analitzat ara, com que no és un estudi fet ara, sinó una revisió, són estudis d'abans de la Covid.
Sí.
I que és cert que amb la Covid també s'han canviat molts hàbits i moltes maneres de treballar i de viure el treball, i que tot això caldria ara fer un estudi. Però bé, segons aquesta revisió, hem de dir que el tema de les micropauses o pauses petites, que vol dir d'entre uns segons a màxim 10 minuts, originàriament, els estudis que es van començar a fer eren per qüestions ergonòmiques. Tots sabem que la feina, i de fet, quan la gent de riscos laborals fa els informes, en funció també de cada tipologia de feina, hi ha uns riscos ergonòmics, físics, de postures, que a vegades fan que, depèn d'on treballem, com treballem, etc., doncs acabem amb més dolors o menys i que s'ha de buscar una posició que sigui còmoda. Aleshores, aquests estudis que es van començar a fer per valorar si les micropauses eren positives pel treballador, anaven per l'aspecte ergonòmic. És a dir, allò, parar uns segons, estirar-te una mica, aixecar-te, caminar, sobretot en tipus de feines.
Mirar l'horitzó, això també?
També. Això va molt bé per la vista, perquè tenim la vista fixada a la pantalla i hauríem de tant en tant aixecar-la i mirar lluny, perquè si no, només estem mirant de prop i desgastem. El cas és que vam començar fent aquests estudis i vam veure que sí que, clar, aquests breus descansos evitaven problemes musculars, dolors físics, etc. Que tot això acaba disminuint el rendiment, no? Si tu no estàs bé, no acabes de rendir del tot. Posteriorment, es va aplicar una mica aquests estudis i aquestes tècniques per veure si aquestes petites pauses feien que també els treballadors després tinguessin com una mica més de força i ànims per tornar a treballar, d'acord? I que, si això era així, això ajudaria a millorar el rendiment si vas amb una mica més d'alegria. Total, que els diversos estudis que han analitzat se'ls demanava doncs, que es fes una tasca, des de fer proves de memòria o teclejar l'ordinador, etc., i fer descansos amb aquest període de 8 segons a 10 minuts, petits, i veure com després se sentien. No? A partir d'aquí vam veure que al voltant de 2/3 dels participants que feien petites pauses donaven puntuacions més altes de... després agafar-s'ho amb més ganes o amb una mica més d'energia a l'hora de treballar.
És a dir, que havien carregat piles.
Sí, sí. Però, sobretot, aquells que feien tasques més aviat rutinàries o creatives, que estan als dos extrems, d'acord? Perquè desconnectar un moment anava bé, tant d'una feina molt rutinària com d'algú que a vegades ha d'estar ideant i arriba un que bloqueges, dius, mira, surto d'aquest entorn, me'n vaig a un altre. Això no han descobert la sopa d'all, això ja se sap.
No, no.
Però bueno, i llavors torno. Però en aquelles tasques que requereix un cert esforç cognitiu, aquí no es veia tan clar que aquestes pauses anessin bé, perquè al contrari, depèn de com t'interrompen en aquell moment en el que tu requereix, doncs, no sé, com parlem d'esforç cognitiu, per exemple, tu estàs resolent un... estàs escrivint, no sé, una cosa
text,
que és més llarga.
Sí.
O estàs resolent un problema matemàtic, etc. Si el talles al mig, a vegades et perds el fil, no és aquella cosa, perdo el fil. Aleshores, clar, aquí es matisava que, depenent del tipus de feina, aquestes pauses no anaven tan bé i, en canvi, en altres sí, no? En el cas de les tasques que requereixen molt esforç cognitiu, aquí deien que el que no va bé és aquests microtalls. Tant per tant, si has de parar, atura't més estona. No? És a dir, acaba, para, i no facis 8 segons, ni 3, ni 10 minuts. Agafa un quart d'hora, 20 minuts, mitja hora, desconnecta totalment i després
torni. Ves a esmorzar
i
torna.
Exacte. Però, i que també hi ha una altra cosa que m'ha fet gràcia, que és que deien que no hi havia, és a dir, els efectes positius es veien sobretot en aquells treballadors que, bueno, feien la seva tasca però els hi agradava, què vols que et digui, més o menys. Que aquests treballadors que ja estaven motivats, no els hi feia falta la pausa per estar motivats, ja hi ha la motivació. Després aquestes pauses poden ser beneficioses pel que dèiem, perquè ergonòmicament o físicament et pots trobar millor, o perquè en un moment determinat desconnectes d'una mica i després a nivell mental doncs tornes més clar, però ja no afectaven en l'ànim del treballador si ja estava prou motivat.
Mm. Per cert, aquí dedica algun capítol especial als fumadors?
No.
Estaria bé, no?
No, perquè a més aquestes pauses no eren per això. Aquestes pauses es feien, durant aquestes pauses es feien o bé estiraments,
sí,
o movies, o fins i tot et distreies mirant un vídeo o una altra cosa que no tenia res a veure amb el que estaves fent.
Val.
No hi entrava, és a dir, aquí no hi entra el tema de les persones que van fent pauses per fumar. No.
Eren com petits kit-cats, no?
Exacte.
I parlant d'estudis, en tenim un altre.
Sí, perquè ja sabeu que, i aquí a vegades us ho hem explicat a les curioses, que ja fa temps que es donen els IG Nobel, que se'n diuen, que és una mena de paròdia dels Premis Nobel, que el que volen és honrar la imaginació i estimular també l'interès de la gent per la ciència, per la medicina i per la tecnologia. Això ve lligat a la Universitat de Harvard, perquè s'entreguen allà cada any. Ara ja és el tercer any que es fa amb cerimònia virtual, perquè abans es feia cerimònia física, i premien diferents categories. Són estudis que, per molt estranys o curiosos que puguin semblar, s'han fet de veritat i s'han publicat. És a dir, hi ha un rigor científic a darrere. El que passa que la temàtica que s'ha estudiat pot fer riure algú, per exemple, no? Però és cert que s'han fet aquests estudis i s'han publicat, i per tant se'ls hi dona un premi, que són aquests IG Nobels, perquè venen a buscar l'apartat una mica de dir, i aquí se li va acudir fer un estudi sobre això, però el van fer, i el van demostrar, i el van publicar. Per tant, és així.
Per tant, vagi per endavant el nostre respecte cap a aquest estudi.
Clar, clar. Bé, és que a veure, per exemple, l'IG Nobel de cardiologia s'ha donat a un equip que ha analitzat com, i això ho han demostrat, en una primera cita, els ritmes cardíacs de les persones que se senten atretes se sincronitzen.
Què dius ara? És a dir, tu a mi m'agrades, ens trobem en una primera cita i els nostres cors bateguen alhora.
Sí, senyor. I si això tinguéssim anéssim amb un electro, quan hi algú ens ho estigués medint, si no se sincronitzen, malament. Això vol dir que ja deixem-ho estar.
O sigui que això en ho canvi fem a First Dates, per exemple, al programa de televisió,
tu
i de tindries seguida se'ls hi acabaria el tema.
Clar, si tu veiessis i les persones no, tu podries saber, sense parlar amb elles, si hi ha química o no hi és, perquè si és, se sincronitzen. Doncs, perdona, aquest estudi s'ha publicat a la revista Nature, que és una de les de capçalera.
Sí, sí.
És a dir, no és una cosa que faci riure. El que passa que, clar, no deixa de ser curiós el tema i com devien anar investigant per arribar a aquesta conclusió.
Però això està demostrat, eh?
Sí, clar.
És a dir,
estudis amb la seva base científica i estudis fets i publicats a revistes. A Nature no hi publicaràs qualsevol cosa.
Correcte.
Però és cert que el tema d'estudiar les primeres cites i els ritmes cardíacs no deixa de ser curiós. I per això els hi han donat l'IG Nobel de cardiologia.
Mm-hmm.
Després hi ha l'IG Nobel de literatura. Que en aquest cas, els guanyadors, que han publicat a una revista també prestigiosa, han arribat a la conclusió que els textos legals, que no els entén
ningú,
bueno, potser els que s'hi dediquen sí, però la resta no, no són els termes especialitzats els que els fan il·legibles. És la mala escriptura, estan mal escrits. És a dir, ells asseguren que el que dificulta la lectura de comprensió dels textos legals no és la terminologia, sinó el tipus d'escriptura, com està fet. I això ho han analitzat i ho han demostrat. I se'ls ha donat, per això, el Premi IG Nobel de Literatura.
De fet, jo no sé si tu ho havies fet, però jo recordo a l'escola que teníem una modalitat que era el text jurídic.
Ai,
i que
jo sí que l'havia fet. Ui, el text jurídic.
I t'ensenyaven diferents modalitats de textos, i un d'ells era el text jurídic. I jo recordo que allò em va servir molt per entendre, per exemple, ara, determinades redaccions que pots veure d'un ple d'un ajuntament, per exemple,
mm-hmm,
o fins i tot de caire judicial.
Exacte, o sentències, etc.
Però sí que és veritat que si no estàs una mica basat, et pots perdre molt fàcilment.
Sí. Doncs això ho han estudiat ells. Després l'IG Nobel de Biologia, aquest no l'he acabat d'entendre del tot, però bueno, l'IG Nobel de Biologia li han donat a un equip també d'investigadors que han estudiat el mecanisme que permet desenganxar voluntàriament una part del cos dels escorpins per augmentar les possibilitats d'escapar de la depredació. Es veu que deu haver-hi algun moment en el que, bueno, saben que si prescindeixen d'una part del cos, poden salvar-se i es poden escapolir. El que passa és que, clar, es veu que és la part de la cua, hi ha l'anus, llavors després veu que moren perquè tenen problemes d'estrenyiment, perquè llavors no poden anar
bé. Per tant, això no està ben resolt,
no.
A diferència de les sargantanes, no està ben resolt.
Aquest no està ben resolt. Però vaja, ells els han donat l'IG Nobel de Biologia. Atenció, perquè l'IG Nobel de Medicina li han donat a un equip d'investigadors que han trobat una correlació entre menjar gelats com a una bona teràpia per ajudar, o sigui, contra un dels efectes secundaris de la quimioteràpia, que són les úlceres a la boca.
Sí.
Doncs, bueno, ells ho han publicat també a la revista Nature i han vist que hi havia una correlació que, suposo que pel tema del fred o així, anava bé menjar gelats per això.
Ah,
que, bueno, les empreses de gelats els hi han fet el monument i els hi han donat l'IG Nobel de Medicina. Anem al d'enginyeria. L'IG Nobel d'enginyeria li han donat a un grup de japonesos que ha publicat un article científic sobre, atenció, quants dits calen per obrir un pom? A veure, i quina és la manera més eficient de col·locar-los?
Clar, a veure.
Un pom, per tant, és rodó. Quants dits calen? No ho sé.
Ah, no
he llegit l'estudi, no l'he llegit, però que, clar, tu què penso? Bueno, no sé, poder ser, no? Deu tenir la seva d'allò, saber-ho. Clar, també depèn del pom, entenc, perquè, bueno, és diferent una maneta que un pom. Un pom, per entendre'ns, és més rodó, més...
I has de posar-hi tota la base de la mà, no?
Exacte. Doncs ells han fet aquest estudi, els hi ha donat l'IG Nobel d'Enginyeria, per aquest estudi. I després, l'IG Nobel de Física ha anat per un equip que ha demostrat científicament que els aneguets que segueixen la mare en formació.
Sí.
Saps per què ho fan? Per aprofitar la reducció de les onades que fa la mare i així els sigui més fàcil nedar.
Ah, mira.
I això ho han...
No era una qüestió de seguir la mama.
No, però tu la pots seguir de moltes maneres, la mama. Doncs la manera que la segueixen, que sempre és una, majoritàriament, és per aquest tema d'aprofitar la reducció que fa de les onades quan hi és ella per poder nedar més fàcilment. I aquests els han donat l'IG Nobel de Física. Bé, l'IG Nobel de la Pau, és molt curiós aquest també, i no, ja t'avanço que no tinc la conclusió final, que això segur que t'encantaria saber. Si vols un dia els busco els estudis, ara avui tinc la llista.
Home, ens ha donat unes quantes notícies curioses.
Bastantes.
Aquesta secció d'avui.
Atenció, perquè aquest equip, que a més és gran, vull dir, han treballat moltes persones, s'ha decidit a estudiar i acabar elaborant un algoritme que t'ajuda a decidir quan és millor dir la veritat i quan és millor mentir per aconseguir informació als que es dediquen a les xafarderies.
Aviam. És a dir, tu tens un veí
tots
que és
Sálvame?
Molt... Sí.
No, tots els de Sálvame necessiten treure informació de la gent, no? Tenen les seves fonts.
Sí.
Doncs aquesta gent, aquest equip d'investigadors, ha creat un algoritme que et prediu quan has de dir la veritat i quan has de mentir per aconseguir informació de l'altre.
Interessant,
en matèria de xafarderia.
És interessant.
Oh, ja sabia que t'agradaria, tu, aquest. Ja sabia que t'agradaria.
Aquí m'imagino que es deu aplicar aquella màxima de, a través d'una mentida, a saber una veritat.
Clar. Però l'algoritme et ve a dir en quines situacions és millor dir la veritat i en quines situacions...
Clar.
Que no acabo de saber, llavors, és això. Com tu has de fer perquè no li pots dir a la persona un moment, que ara entro a l'algoritme a veure què em diu. Clar, no sé ben bé.
No, ho has d'estudiar una mica,
heu de pensar
.
Que això és a nivell de laboratori. Però aquests els hi han donat, a més, curiosament, l'IG Nobel de la Pau.
Mira.
Que li han donat. I l'IG Nobel d'Economia li han donat a aquest titular que jo dèiem abans. Les persones han demostrat que les persones... Han demostrat matemàticament, atenció, que les persones que més ascendeixen no són sempre les que tenen més talent, sinó les que tenen més sort.
A veure, aturem-nos aquí.
No puc aturar-me més, ja t'ho miraré.
És a dir, que els que ascendeixen més ràpidament no és per una
sempre,
qüestió de talent.
No sempre. Hi ha gent que ascendeix per talent, però podríem dir que no tothom que està dalt de tot ho és això, tampoc. A veure, senyors,
no
és la sopa d'all.
No.
Perquè em sembla que ara tothom que ens escolti li vindrà al cap unes quantes persones que estan en llocs, se suposa que, o de gran responsabilitat, o de gran... i que no serà per talent, Però això ho han demostrat matemàticament, que aquí té una mica la gràcia, i per això se'ls ha donat el Nobel d'Economia, que han demostrat que els que, dintre dels que més arriben a l'escala social, hi entra una part de talent, però hi ha una part molt gran que és gent que ha tingut sort.
Sort
de
la vida.
No té per què tenir talent.
Bé, aquí entrarien, per exemple, aquells hereus de grans fortunes que de cop i volta es troben dirigint imperis, no? I que
sí, però no és perquè han nascut allà.
Exacte, no és perquè s'ho hagin guanyat ni molt menys, sinó perquè han tingut sort.
Cert. Fins aquí, diguéssim que la gràcia d'aquests estudis és que ho han demostrat matemàticament, no? Suposo que deuen haver agafat una gran quantitat
clar,
de gent i deuen
haver
fet els seus algoritmes perquè els hi sortís. Però vaja. I l'IG Nobel de Seguretat se'ls hi ha donat a un equip, sobretot a un enginyer suec, de carreteres. Escolta, que ell és... de l'Institut Suec de Carreteres i Transport, li han donat l'IG Nobel d'Enginyeria i de Seguretat perquè ha dissenyat un maniquí en forma d'ant, saps
sí.
que els renos aquests tan grossos que hi ha per allà dalt, doncs amb 116 plaques de goma ja ha fet totes les proves de xocs amb els vehicles per saber doncs, quines... Bueno, l'objectiu és saber quan hi ha atropellament de grans animals, com el cotxe reacciona, no reacciona, què s'hauria de fer, què no s'hauria de fer...
Això aniria molt bé, aquí pels senglars.
Exacte, perquè jo he vist la fotografia, bueno, sembla un elefant allò,
clar,
és
clar,
enorme,
clar.
És enorme, però ell ho ha estudiat, llavors a mi li han donat l'IG Nobel d'Enginyeria de Seguretat.
Molt bé, i encara ens en queda un?
Sí, l'últim, t'agradarà molt a tu. L'IG Nobel d'Història de l'Art.
Aviam.
Els hi han donat a un parell d'investigadors que han fet una anàlisi multidisciplinar de determinades escenes de la ceràmica clàssica maia
sí.
que demostra que els maies prenien enemes embriagadors en un context ritual.
Aviam.
I encara estem en horari infantil, però diguéssim
no, ja
que
són escoles.
Ells tenen... Segons ells expliquen en el seu descobriment, això desmunta la imatge que eren un poble molt contemplatiu i que això dels èxtasis rituals que tenien molts pobles i moltes comunitats, ells no les tenien. Doncs bé, analitzant la ceràmica clàssica maia han demostrat que sí, que els maies prenien enemes, no cal que entrem més en detall, embriagadors en un context ritual.
Això d'embriagadors m'ha
agradat
molt.
Aquests han tingut l'IG Nobel de la Història de l'Art.
Doncs escolta, ara hem fet la gran presentació d'aquests IG Nobel, però ja els anirem buscant, perquè aquí em sembla que tenim tela per dies.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.